A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 16 minuts del matí, segona hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui, divendres 15 de maig, agraïm els candidats que de tant en tant deixen anar un, com que tots som humans i ens veurem pel carrer i arribarà Corpus i Festa Major i ens trobarem. Diuen, com ho porteu, això? Perquè, és clar, cadascú la seva pena, oi? O la seva penitència. És broma. Però ahir també ens ho deien en el debat, ai, quina feinada entre els 12. Però bé, tots passem, diguem-ne, lo nostre, com diríem, i nosaltres continuem, esclar, avançant en les entrevistes als diferents candidats d'aquestes municipals de l'any 2015. La CUP el 2011 portava Òscar Ortiz, que va arrencant una legislatura en què la CUP es va demostrar molt influent a l'Ajuntament en molts temes, fins que les circumstàncies personals de l'aleshores regidor de la CUP van, com saben tots vostès, propiciar el relleu en el cas d'Adrià Pet. Però Adrià Pet ja assumia que era un relleu conjuntural perquè hi havia d'esdevenir-se una assemblea per decidir el candidat de la CUP, que després ha estat el candidat de Capgirem Sitges. Saben, Capgirem, la unió entre la CUP i el procés constituent. Xavier Nin, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Qui és Xavier Nin? I quan va començar la vida, no sé si dir, la vida política?
Doncs Xavier Nin és una persona que va començar la vida política, en aquest cas militant a l'esquerra independentista, doncs més o menys quan tenia 17-18 anys. Aleshores, bueno, vam començar aquí.
Que allò deuria ser, vaja.
Sí, sí, vull dir, érem quatre, me'n recordo que érem quatre.
Es pot dir així, fer, no?
Sí, érem quatre, vull dir, no hi havia cap tipus de moviment en aquest sentit. Potser existia algun moviment més independentista, però d'esquerra independentista.
Podem afegir alguna cosa, si cas. Eren quatre i mal vistos?
Érem quatre i mal vistos, no sé si molt mal vistos, perquè pràcticament no érem vistos.
O ara està més ben vist, no?
Ara està més ben vist, més de moda.
Entenem-nos, més ben considerat, més ben assumit, més ben, per moltes causes i molts motius que ja explicarem. Bueno, en aquells moments eren quatre.
I, bueno, la feina, a poc a poc s'ha anat fent feina. Primer vam començar militant a organització independentista com era Endavant. La majoria d'aquí Sitges militàvem Endavant. Després es va formar l'Assemblea de Joves i comença tot això a agafar forma quan es forma l'Ateneu Popular de Sitges aquí al barri de les Cases Noves, on ja es comença a constituir una bona base del que hauria de ser un dels pilars de l'esquerra independentista aquí a Sitges.
I si comencem per aquí, Sitges és un poble independentista?
Bé, ara estava mirant l'enquesta aquesta a l'ECO i sembla ser que l'opció majoritària és independentista, tot i que, bueno, després el tema federal i el tema autonomista, però com que no sabem què vol dir el tema federal, ara per ara diríem que Sitges, ara, avui en dia, sembla que sigui un poble independentista.
Un independentisme convençut, un independentisme de segona fornada, com ho definirien, Xavier Nin? Perquè més d'una vegada els independentistes sitgetans han dit, bé, Sitges és a vegades una cosa estranya.
Oi? Jo penso que hi ha de tot. Hi ha independentistes convençuts, independentistes que ho són de sentiment, que ho han estat sempre, i després hi ha independentistes de segona fornada, com has dit, que han vist que l'estat espanyol ha posat tantes traves als graus d'autonomia a Catalunya que al final doncs han considerat que la millor solució era un trencament.
Fins a quin punt això es pot manifestar o es pot palesar en aquestes municipals? O si, per altra banda, creu també la gent de Capgirem que la vida quotidiana, els problemes de carrer, prendran més pes que, diguem-ne, l'opció independentista a l'hora d'anar a votar?
Doncs normalment sempre el tema municipal tenia més pes que el tema nacional, no? Però sí que és veritat que estem en unes eleccions que en part són diferents per tot el tema del procés català que s'està duent a terme. Aleshores veurem quina és la dinàmica. Jo penso que el tema nacional tindrà molta tirada. També és veritat el tema municipal i les opcions de governar, no? Però el tema nacional en aquest cas tindrà molta tirada. Crec que serà un 50-50.
Amb un meló que encara està per obrir i està per veure quins resultats dona, tot i que, com hem assenyalat en les anteriors entrevistes, és evident que el futur imposarà pactes i relacions d'una manera o d'una altra, no?
Sí, bueno, jo ho vaig explicar, em sembla, en la roda de premsa que vam fer de presentació del programa. Nosaltres fa 4 anys teníem, que aleshores ens vam formar, que veníem d'una base, sobretot de l'Ateneu, com deia, creiem que el nostre espai era oposició, teníem molt clar que entrar en un govern no entrava dintre les nostres expectatives, i el que vam fer va ser aprendre. En aquesta ocasió, doncs, una vegada hem assolit més coneixement de com funciona l'administració, doncs no descartem, i així es va parlar en una assemblea, tot i que sempre, com dèiem, s'ha de ratificar posteriorment a les eleccions, doncs no descartem un pacte, sobretot si veiem que hi ha una qüestió ingovernable en aquest ajuntament, perquè es presenten tantes forces.
Un pacte que podria tenir vinculació amb la fotografia que es varen fer alguns dels candidats el passat dissabte en aquella trobada, bé, alguns dels candidats o 5 candidats que varen ser presents en aquella trobada de l'ANC al Miramar?
Podria ser, és a dir, no es descarta res, però precisament perquè no descartem res, va haver-hi un dels 5 punts, dels 5 compromisos que portava el full que presentava l'ANC, dels quals la CUP no el vam votar perquè creiem que estava fet amb clau electoral, i nosaltres, doncs, en aquest sentit, l'assemblea sobirana per decidir amb qui s'ha de votar i amb qui s'ha de donar suport i amb qui no, però sempre després de les eleccions.
Quin compromís era aquell, concretament?
El compromís era facilitar l'alcaldia amb un de les forces que hagi firmat el compromís.
Ahà. O sigui que l'assemblea de la CUP, en el seu moment de capgirem Sitges, haurà de decidir si pot facilitar l'alcaldia o a Miquel, en el cas de produir-se, eh? O a Miquel Forns, o a Aurora Carbonell, o a Lluís Mercè.
Correcte.
Jordi Serra,
sí, sí.
D'acord,
és així.
És així. Com heu viscut aquesta legislatura? I ho farem a l'inversa. Alguna cosa de bo ha tingut aquesta legislatura?
Per nosaltres ha tingut una cosa molt bona, que ha sigut el coneixement dins de la institució. Per Sitges jo penso que també ha tingut coses bones. Ha tingut coses dolentes, però ha tingut coses bones, sobretot per exemple, i sobretot aquests darrers 2 anys, penso que s'han aconseguit temes que la CUP també portàvem en el nostre programa i que trobàvem molt importants a l'hora de dur a terme.
La CUP entén que ha influït?
La CUP ha mirat de fer una oposició en molts casos constructiva, per facilitar que s'aprovessin aspectes com en aquest cas el darrer pressupost, que consideràvem que millorava substancialment el pressupost anterior i que en cas de no haver estat aprovat suposaria repetir el pressupost de l'altre any, que consideràvem que era pitjor.
El que menys ha agradat a la CUP en aquesta legislatura?
El que menys ha agradat ha sigut les retallades socials que ha patit Sitges en general, les retallades socials dels treballadors, bueno, de sou dels treballadors, l'haver de tancar un servei nocturn d'urgències, la problemàtica que hi ha hagut amb les treballadores de les llars d'infants, el tancament del RUS, tot un seguit de problemàtiques socials que creiem que s'han deixat de banda perquè la prioritat del govern ha estat en tot moment eixugar el deute que hi havia.
Era una prioritat justificable?
Era una prioritat important, però nosaltres haguéssim optat primer de tot per ensenyar a la ciutadania, és a dir, nosaltres ja portàvem en l'anterior legislatura un punt que deia que havíem d'estudiar quin era aquest deute, i nosaltres el que proposàvem era fer una assemblea d'auditoria del deute perquè els ciutadans sapien exactament què significa aquest deute, quina part del deute és legítim i quina part d'aquest deute és il·legítim, i creiem que això, la informació que té els ciutadans, no és prou bona.
Maticem encara una miqueta aquestes paraules. A què refereix Xavier Nin quan parla de deute legítim i de deute il·legítim, quan els ciutadans poden pensar, bé, tot s'ha de pagar, sigui legítim o il·legítim, però a què es refereix, Xavier, quan diu això?
Doncs normalment ens referim que a vegades s'han de pagar més interessos dels que realment... És a dir, quan tu tens un préstec, moltes vegades el retorn amb interessos és tan gran que fa que no puguis... En general, no puguis portar a terme polítiques socials degut a haver de pagar aquests interessos. Llavors creiem que la prestació de diners i la tornada amb interessos, doncs aquests interessos, si eviten l'evolució o el desenvolupament d'una població, creiem que aquest és deute il·legítim.
D'acord. Per tant, el Pla Montoro era substancialment injust?
Home, per nosaltres sí.
Sí. Com que era necessari, d'alguna manera, per satisfer tot un munt de factures sense pagar, fins a quin punt ens hem de, no sé si dir, menjar la injustícia, allò, tancar els ulls i signar per poder satisfer l'import d'aquelles factures que hi ha pendents a canvi de pagar-ho tot plegat amb uns interessos, com dirien aquells, de casa de pagès.
És complicat, perquè clar, ells tenen la font, ells tenen la clau de la caixa, ells tenen la clau de la caixa, llavors has d'estudiar. El que sí que en tot moment nosaltres defensem és que la ciutadania ha de saber exactament què és el que significa aquests préstecs i les injustícies que està fent, sobretot a nivell de municipal.
D'acord, és a dir, encara que s'hagi de pagar, que tothom sàpiga quines conseqüències té o les raons del per què s'ha de pagar d'una manera o d'una altra.
Correcte, sí.
Perquè des del punt de vista de la reflexió, quan en algun moment des de la CUP o des de Capgenem s'ha parlat de desobediència, fins a quin punt una institució pot desobeir, contravenir, pot marcar, no sé si dir, un cert perfil o amb una certa independència de criteri i dir, doncs no, això no ho pago i a veure què passa a partir d'ara.
La desobediència, si és popular, és a dir, si es decideix a través de la gent, per exemple, podríem fer un referèndum per veure si s'ha de fer...
Si ja té ganes de pagar aquest deute, creu que l'ha de pagar d'aquesta manera o d'una altra?
És a dir, per exemple, consultar la població, no? La desobediència, de fet, ja l'hem exercit. Aquí el 9N va ser l'acte més gran de desobediència segurament que s'ha vist mai a l'Estat. O sigui, tot són... La desobediència, en part, també seria pagar els impostos en comptes de l'Estat, pagar-los a l'Agència Tributària Catalana. Bueno, creiem que tot s'ha d'estudiar, però sobretot és molt important que la gent acabi decidint en quins processos s'ha de desobeir i en quins casos doncs, creuen que no s'ha de desobeir.
Això creu Capgirem que podria ser una possibilitat a incorporar en aquesta propera legislatura, posar a l'abast dels ciutadans la capacitat de decidir sobre qüestions, no sé si dir, tan fonamentals com podria ser, voleu que paguem el deute d'aquesta manera o d'una altra o tal, sí?
I tant. És a dir, nosaltres apostem, per exemple, pels referèndums com una eina d'intervenció política a l'abast de la gent. És a dir, hi ha una cosa que queda claríssima, que com més intervingui la ciutadania en els processos polítics, més satisfacció en tindran. A vegades anirà a favor teu, a vegades anirà en contra, però segurament serà el més democràtic que pugui existir.
I aquells ciutadans que li puguin dir, en aquest cas els representants públics, escolti'm, nosaltres hem donat la confiança perquè algú pugui regir això i no perquè cada vegada ens vagin tornant la pilota i ens preguntin a veure què s'ha de fer.
Com? No. Sí, no t'acabo d'entendre.
Fàcil. Aquells sitgetans que poden dir, bé, nosaltres hem votat uns representants públics, aquests representants públics tenen la responsabilitat de decidir quines són les coses que s'han de fer i, en canvi, cada dos per tres ens poden proposar a veure com resolem això, a veure com resolem l'altre. Escolti'm, depèn de vostès, que per això cobren. Algú s'hi pot dir això, eh?
Bueno, jo el que els diria és que la CUP precisament el que intentem és que això no passi, sinó intentem que la ciutadania estigui cada dia decidint. El nostre objectiu és que la ciutadania cada dia decideixi. Si algú pensa això, segurament no votarà la CUP com a opció política.
En el moment en què la ciutadania li ha tocat decidir, per exemple, Sitges, més enllà del pressupost participatiu, del qual ja en parlarem, perquè també era una qüestió que la CUP havia posat sobre la taula més d'una ocasió, quan... Sitges va decidir, a través d'un procés participatiu, recuperar el nom de l'antiga plaça d'Espanya i del carrer Espanya. L'anàlisi que em pot fer ara Xavier Nin, aquella va ser una participació, diguem-ne, per estar satisfet o no?
A veure, a nivell de vots, és a dir, a nivell de participació, potser nosaltres haguéssim esperat que hagués sigut més.
A nivell absolut,
hagués sigut major, no? Segurament... La participació té un altre tema, és a dir, la participació no és senzilla, la participació és complicada, que la gent participi i s'impliqui és complicat, cal fer molta pedagogia, i la pedagogia es fa del dia a dia, o sigui, tu has de fer pedagogia perquè per transmetre-li a la gent lo important que és la participació. Aleshores, sí que és veritat que alguns referèndums o com el dels pressupostos no s'ha fet amb la pedagogia que creiem que hauria d'haver estat, no? I en el cas del canvi de nom, doncs també hi ha un altre punt que és facilitar la gent poder votar. Tots sabem que l'OAC es podia votar a l'OAC, però tots sabem també els horaris que té l'OAC i a vegades la dificultat que suposa que un treballador que treballi de dilluns a divendres i el dissabte al matí pugui anar a votar a l'OAC. O sigui, en aquest sentit és complicat a vegades poder accedir a votar. Però, bueno, a base de pedagogia s'ha d'anar treballant això, s'ha d'anar treballant la participació perquè és l'eina més important que ha de dur a terme un ajuntament.
Els pressupostos participatius van demostrar que els sitgetans, sobretot, volen... Què creieu?
Els pressupostos participatius el que van demostrar és que, per exemple, els rugby estan molt ben organitzats. Estan molt ben organitzats perquè jo hi vaig anar i això demostra que si... quelcom està ben organitzat, té moltes possibilitats de tirar endavant els seus d'això.
O sigui, que si hi ha societat civil organitzada...
És molt més senzill que... És, clar, per això apostem també per tenir un teixit associatiu prou fort, perquè el teixit associatiu, al final, el que reivindica és que les seves opcions puguin tirar endavant i augmenta l'enriquiment del poble. Mm-hmm.
Això per un costat, i per un altre, que la gent vol un Sitges més net, més participatiu, més net, més arreglat, més...
Sí, més net, evidentment, més net, amb més serveis socials, amb les millores de l'edifici que s'estan fent usos socials també que estiguin més correcte. Una mica vam poder trobar que totes aquestes condicions també la gent vol nous equipaments culturals, creiem que hi ha una mancança en equipaments culturals. En general, el que més o menys es va treure i per on anaven la majoria de propostes, també hi havia altres propostes en els pressupostos que creiem que no són adequades per uns pressupostos, que és arreglar la vorera de davant de casa meva, o creiem que això és una obligació d'un govern, no hauria de ser un pressupost participatiu.
Us va venir de nou? Diguem-ne, la majoria de propostes o el sentit final de moltes d'aquestes propostes que tenien relació amb via pública, que tenien relació amb tot el que comentàvem ara, amb serveis socials, amb millora d'equipaments...
Jo personalment no em pensava que entressin tantes millores de la via pública en els pressupostos. D'acord. És a dir, em pensava que això seria més per projectes ja socials, culturals, etc., que no tant per arreglar coses de la via pública que creiem que són d'obligació. De nou, home, doncs sí, hi ha moltes coses que al final, clar, tu també et mous en un àmbit i a vegades desconeixes altres àmbits i veus que aquesta gent doncs s'estan organitzant molt, molt bé per poder solucionar les seves problemàtiques. Bueno, sí, és veritat, és al final quan tu llegeixes les opcions que hi ha dius, ostres, doncs amb això no hi havia pensat, no? Potser que cal que anem de tant en tant a veure quines problemàtiques tenen ells. Bueno, aquesta és una feina també que des de la CUP hem de treballar més al carrer, treballar més als clubs esportius, bueno, etcètera, les entitats, els veïns... Etc.
Quina reflexió ha de fer l'Ajuntament, el govern del futur, sobre la fiscalitat a Sitges? La CUP ha estat, en aquest sentit, l'única formació, diguem-ne, salvada de la crema general per part de la Plataforma per uns Impostos i Serveis Justos, ho diem així, perquè, de fet, ha estat la seva portaveu l'única que ha assenyalat la CUP com, en el seu moment, el partit que va atendre les seves peticions o les seves reflexions, parlant d'una altra possible fiscalitat que anava més enllà de la que s'ha posat en pràctica en aquesta legislatura. Però en el futur, com hem d'entendre la càrrega impositiva, com s'han d'entendre els impostos, com s'ha d'entendre la fiscalitat en general?
Bé, com ja portàvem l'anterior programa, i en aquest ho remarquem, i més després del que ha passat durant aquests 4 anys que s'ha prioritzat el pagament del deute, normalment amb pujada d'impostos i de taxes, vol dir a costa dels sitgetans que a més, molts d'ells han passat dificultats durant aquests 4 anys degut a la crisi econòmica i que poden continuar passant-los i que en aquest augment dels impostos doncs els hi ha suposat grans problemes per ells. No? Nosaltres, doncs, com ja portàvem, el que sempre demanem és una progressivitat fiscal, és a dir, mirar de repartir la riquesa, és a dir, que aquesta, els que més tenen més paguin, els que menys tenen doncs, rebin bonificacions, subvencions a l'hora de pagar taxes, a l'hora de pagar impostos. Sempre mirarem d'estudiar tots els sistemes o mecanismes de progressivitat fiscal que hi hagin, com podria ser en l'IBI, tot i que l'IBI ja és un impost en progressivitat fiscal, doncs buscar maneres de finançar o subvencionar IBI a gent que estigui a l'atur, gent que no tingui amb risc d'exclusió social, bueno, en general una mica vindria per aquí la nostra proposta.
Cada vegada
proposta.
Que heu parlat de la progressivitat fiscal us han dit, sobretot, que, per explicar-ho res i curt, la casa, l'Ajuntament, està poc preparada per atendre les singularitats de cadascú a l'hora d'establir la càrrega impositiva. Sobretot es va parlar molt en el cas de la taxa d'escombraries i fins a quin punt es pot allò singularitzar la taxa per unitats familiars, cases, etc, etc. Com hauria de canviar, si és que ha de canviar d'alguna manera, l'organització municipal per atendre aquest pas endavant que podria significar la progressivitat fiscal?
Doncs primer hauria de conèixer més l'administració des de dins per saber quin és el funcionament exacte que es fa a l'hora d'avaluar el pagament de cada llar o el pagament de cada família.
En aquests 4 anys, què us ha semblat, però? Que l'administració és complexa, que l'administració és... que tot això és més complex que com es veu des de fora?
No, nosaltres hi veiem una complexitat, segurament, i no ho descartem. Ara, també, és important que comencem a crear estructures per poder solucionar això, i pensem que durant aquests 4 anys no s'han pogut fer, perquè una de les prioritats ha sigut, com deia, el retorn del deute. Llavors s'ha mirat aquest apartat de mirar com organitzem l'administració per tal de poder trobar qui són les persones que tenen més dificultats a l'hora de pagar els impostos, doncs, bueno, s'hauria d'estudiar, o hauríem d'estudiar. No sé exactament com funciona jo l'administració des de dins per poder treballar aquest aspecte.
Parlàvem fa un moment d'una de les diferents plataformes que han sorgit aquesta legislatura, la dels impostos i serveis justos, però la CUP i Capgirem també és conscient que n'hi ha hagut més de plataformes a partir de temes que són ara especialment, a dir, moneda corrent de moltes tertúlies ciutadanes. Tant és la convivència entre veïns i oci nocturn, o el model turístic de Sitges, com els Top Mant, etc etc. La CUP té reflexions, solucions, això?
La CUP té reflexió, home, sobre el Top Manta, sí, ja ens vam posicionar una vegada dient que el Top Manta, és a dir, el Top Manta té diversos afectats, no? Els primers afectats són els propis venedors, els venedors finals són afectats per les màfies que porten, ve afectat també el comerç local i també ve afectat el turisme i també el consumidor final, no? Perquè compra productes que no són de qualitat. Però hem de tenir clar que aquest no és un problema nosaltres tenim molt clar que aquest no és un problema que se solucioni amb la repressió, no és un problema policial, és a dir, no podem pretendre que aquests marxin d'aquí per anar al poble veí, és a dir, el problema de ser un problema social, és un problema social, i com a problema social s'ha de tractar mitjançant la mediació, mitjançant la conscienciació de la gent, bueno, llarg, etc. És a dir, en altres pobles havien proposat, per exemple, ubicar-los un lloc en una altra banda, després no ha funcionat perquè també és un greuge de competència, i bueno, en general s'ha de mirar, però sempre des d'una vessant social, perquè realment els venedors finals, que són els que pateixen les conseqüències moltes vegades juntament amb el comerç local, doncs són temes socials que cal solucionar d'una manera social.
No està Capgirem, doncs, per la pressió policial, per dir-ho així, com una de les sortides possibles, això?
A veure, una mica de presència policial és important, però bàsicament no corredisses, no detencions, no identificacions, sinó bàsicament la policia, bueno, hauria de treballar com fa habitualment, i creiem que sí que potser s'hauria de trobar una mica de mediació entre els venedors i els compradors, i també el poble, diguéssim, el comerç.
Aquesta no és una solució d'avui per demà,
no.
Però en canvi els comerços han apretat molt durant aquesta legislatura per poder resoldre un problema que continua encara, no direm que enquistat, però sí que és evident que en el carrer hi continua sent, no?
És un problema complex, i la veritat és que cal molta feina, cal molta mà esquerra per poder solucionar i parlar amb els veïns. Penso que les reunions amb els veïns ha de ser lo prioritari, per veure quines són les seves sensacions, com treballarien ells. Bueno, ells mateixos van fer guàrdia també per tal d'evitar que es posessin al carrer Parellades, quin carrer. Bueno, ells mateixos estan prenent accions i haurem d'estudiar exactament què. És un tema complex que té Sitges, també té altres poblacions, no és un tema exclusivament de Sitges, nosaltres ho patim, però ho pateixen totes les altres poblacions. Segurament és un problema que s'haurà de solucionar ja no només a nivell local, sinó també a nivell autonòmic i potser a nivell estatal.
Però segurament seran els regidors qui us caurà al damunt en primera instància, eh?
Sí, sí.
Està clar.
Però nosaltres tenim molt clar que no és una problemàtica policial, sinó que és no és una problemàtica policial, sinó que és una problemàtica social, és un tema social.
Anem per una altra, la de la convivència entre el descans veïnal, l'oci nocturn, que en alguns moments a Capgirem li ha servit també per deixar sobre la taula un debat sobre un model turístic de Sitges, o sobre si Sitges ha de canviar d'alguna forma el seu model turístic per evitar determinades situacions que a hores d'ara poden erosionar no només la seva imatge, sinó també la convivència veïnal.
Nosaltres, a nivell de model de turisme, el que creiem, també hi ha l'oci nocturn, no? Me'n recordo el debat del Cable, que en aquest cas està moderat per l'Alberto Vich, no? Que és una persona que ja treballa a l'oci nocturn, ens va preguntar que com veiem l'oci nocturn. Doncs I la relació que té amb els veïns és difícil, s'ha de trobar també l'equilibri amb els veïns, és a dir, la mediació una altra vegada, per
pot,
tant...
Pot existir l'equilibri, però?
Pot existir, com a mínim s'ha d'intentar, és a dir, per exemple el servei de mediació, creiem que és molt important que un ajuntament tingui un servei de mediació que pugui anar o intentant resoldre la majoria de conflictes en la seva mesura que es poden resoldre. Hi ha zones que són molt complicades, hi ha altres zones que potser no són tan complicades, però jo sé el cas, per exemple, al carrer Sant Bartomeu, on l'Ateneu ha tingut problemes amb els veïns, no? Uns problemes que nosaltres des de l'Ateneu alguna vegada havien cregut que tenien raó, altres vegades dèiem que hi havia una pressió policial excessiva a l'hora d'atendre les demandes dels, o les reclamacions dels veïns.
Allò s'hagués pogut arreglar amb mediació?
Allò s'hagués pogut reclamar,
sí?
I tant. Nosaltres, de fet, ja ho vam proposar. I tant, sí, sí. O nosaltres, parlo de l'Ateneu, eh?
Sí, sí, sí.
Vam proposar que fes servir l'Ajuntament, inclús el Gremi d'Hostaleria, que de fet ho van fer com a mediadors en aquest conflicte. Finalment es va arreglar amb una segona porta i sembla ser que tampoc no hi ha hagut molts més problemes des d'aleshores.
Mm-hmm. No ha passat res més? Res més de...
Ha passat alguna cosa més,
ha passat alguna cosa més.
De moment ho deixem... No ho
però de moment ho deixem així. Però tornant a aquella qüestió, és clar. Molts pensaran bé, doncs s'ha de mediar amb moltes coses, no?
Moltes
perquè hi ha
coses.
Molts veïns en molts indrets que han palesat així obertament les seves dificultats per poder conciliar el son davant del que passa al carrer, no?
L'administració ha de tenir un servei de mediació, creiem que és molt prioritari perquè per tal de resoldre tots aquests conflictes, perquè aquests conflictes es resolen amb diàleg, bàsicament, i a vegades fent complir les normatives, les ordenances, o sigui, això també és important. Però la mediació és important. I ja no només parlo entre els veïns i els propietaris, sinó a vegades dintre una empresa també és important que aquestes empreses tinguin servei de mediació. És a dir, conflictes que puguin haver-hi amb treballadors, etc. O sigui, creiem que les empreses també han de tenir servei de mediació. Crec un avanç d'aquests amb la mediació és important. És important.
Sitges té mancances de normativa o d'aplicació de la normativa?
Sitges no té mancances de, bueno, mancances de normativa. Jo en modificaria algunes, d'altres no, i d'aplicació, doncs jo penso que no s'aplica igual per tothom. No crec que tothom tingui el mateix barem d'aplicació.
Això és un, anem a dir, un argument que hem escoltat en diferents candidats i cadascú, o alguns ha dit, això us ho puc assegurar, uns altres ens han dit, a mi m'ho han dit més d'un i més de dos, m'ho han dit davant per davant. Capgirem també té allò, testimonis que puguin corroborar que hi ha greuges comparatius en l'aplicació de la norma?
I si no hi són, ho sembla que hi siguin. A vegades aquests greuges comparatius no es fan evidents perquè potser els veïns d'aquella zona on tu veus que hi ha una problemàtica més gran que el que t'està succeint en una altra zona, doncs potser no es queixen. Llavors, doncs, com que no es queixen, no hi ha una problemàtica amb els veïns i es permet més, bàsicament. No hi ha tanta repressió a l'hora de sancionar, si cal sancionar.
L'Ajuntament està més lax amb uns i més...
No penso que sigui tant l'Ajuntament, crec que és una qüestió de veïns. Si tenim uns veïns que estan organitzats i creuen que hi ha una problemàtica en aquell carrer, suposo que l'Ajuntament actua en funció de les demandes que deu haver-hi dels veïns.
Però l'Ajuntament hauria d'actuar d'ofici en alguns casos?
Jo, si no hi ha problemàtica amb els veïns, miraria de no actuar d'ofici, sempre i quan es compleixi una certa... Però això jo parlo com a jo, com a Xavier Nin, eh? I una mica... No és un debat que hem portat a terme, però jo, per exemple, no actuaria d'ofici si no hi ha una problemàtica que es queixin els veïns.
Mm-hmm. El debat, però, que ha portat a terme Capgirem és el que Sitges ha de buscar un altre o un complement a la seva, al seu model turístic?
Un complement al seu model turístic. Sí, sí, el que no podem fer és estancar-nos només amb el model turístic que tenim actualment. És un model turístic que, com tot servei, moltes vegades parlem de Sitges, que té un alt grau d'ocupació, no? Però el sector turístic en moltes ocasions suposa, pels treballadors que treballen en el sector serveis, doncs unes mancances, no? És a dir, una precarietat en les seves feines, una temporalitat... normalment no apliquen convenis laborals, i tot això significa doncs, que al final el sou que tenen no es pot permetre viure aquí a Sitges i han de marxar fora. És a dir, combina dues coses, sous precaris i vivendes molt cares. Fem aquesta una... combinació doncs, és fatal, i això fa que molts dels joves d'aquí a Sitges no puguin viure a Sitges, i amb el que comporta tot això, que és la perdre el teixit associatiu, etc.
Fem una pregunta per any: què és millor, una feina precària o no tenir feina?
És millor que les empreses no contractin de manera precària.
Això és una sortida per la tangent, eh? Però per un ciutadà, què és millor, una feina precària o no tenir feina?
Suposo que per cada dependrà cada ciutadà, però és que no n'hi haurien d'existir a feines precàries, no haurien d'existir. Nosaltres valorem de que...
Bé, de fet, hauria d'existir la feina, perquè estem parlant d'un dret, no?
Clar.
És a dir, com el dret a la vivenda, vaja.
El dret a la vivenda, el mateix cas. O sigui, les feines precàries no haurien d'existir. O sigui, hauria de ser una feina o no feina.
A partir del que dèieu, a Sitges li fan falta pisos públics, o tal i com està el mercat, en què gairebé l'oferta de pisos en alguns casos es pot equiparar en preu en el que en el seu dia era el preu de la vivenda pública, cal buscar altres sortides, que no sigui estrictament la promoció de vivenda pública?
Nosaltres, en tema d'habitatge, que és una de les prioritats que porta la CUP i que capgirem Sitges, és crear una borsa d'habitatges socials. Això creiem que és importantíssim, i no cal, i no fer-ne de nous de moment.
Per això us pregunto, és a dir, com es crea una borsa d'habitatges socials? És...
Doncs primer de tot, en plantejant a veure quina és la situació dels habitatges a Sitges, no? Una vegada tens això, doncs per exemple pots incentivar tots aquells propietaris que posin el seu pis en aquesta borsa. Pots incentivar-los doncs oferint-los una assegurança per impagaments o per caució, i també pots incentivar-los bonificant o subvencionant part de l'IBI. És a dir, totes aquestes mesures doncs podrien servir per tal que la gent s'animés i posés els seus pisos en una borsa d'habitatge, que haurien de complir uns barems econòmics.
És a dir, per tots aquells propietaris que puguin tenir des de fa molt temps un pis desocupat.
Correcte.
I que aleshores tinguin l'oportunitat, a través d'aquesta iniciativa municipal, d'incorporar-los en aquesta borsa per, com a mínim, que aquell pis els dongui un rendiment amb unes certes garanties i que hi hagi sitgetans que puguin anar a viure.
Això mateix, és a dir, al final, com que no s'ha provat mai, no sabem si aquesta opció és bona o no és bona. Nosaltres pensem que és una opció bona, que a Sitges hi ha molts pisos buits, hi ha molts pisos que estan buits i que no estan en lloguer, i que per tal aquest és un tema que s'hauria de portar a terme per veure si realment s'aconsegueix tenir una borsa d'habitatges socials o no s'aconsegueix. Si no s'aconsegueix, doncs llavors sí que s'hauria d'optar per la construcció, però creiem que és prioritari, abans de construir i menjar-nos més terreny del que ja tenim, doncs abans crear una borsa d'habitatges que es posin per ús social.
La CUP té més o menys números de... No.
No, perquè no tenim dades, No, bueno, almenys jo
no ho sé. Ho dic per si es parteix més o menys de copsar la realitat i tenir la sensació que hi ha vivendes buides, com poden tenir molts ciutadans la sensació que hi ha vivendes buides i que tenen propietari, que no són vivendes públiques, o si hi ha algun, no sé, si hi ha alguna documentació que pugui certificar o acreditar que veritablement sí, que es poden utilitzar moltes vivendes buides per aquesta finalitat.
Fins aquí, jo no tinc tanta informació com per definir això, però pensem que abans de construir nou habitatge s'hauria d'estudiar aquesta possibilitat, s'hauria de treballar amb una oficina d'habitatge a veure quina és la situació real dels habitatges de Sitges.
Es pot obrir el cap a la nit?
Es pot obrir, home, negociant jo crec que segur que es
sí?
pot obrir. Sí, sí, de fet nosaltres... Clar, jo tampoc no sé exactament quina és la negociació que s'hauria de fer, però nosaltres hem d'exigir que el servei nocturn d'urgències es torni a obrir, i també el tema de les farmàcies de nit. O sigui, ja no és que no tinguem servei nocturn d'urgències del CAP, sinó que no tenim ni per anar a buscar si tenim mal de cap o mal de coll en una farmàcia, i hem de marxar a Sant Pere Ribes o a Vilanova per trobar-ne.
Creu, per tant, Xavier Nin, que no s'ha pressionat prou?
Jo penso que no s'ha fet el... No t'hauries... Aquí sí que seria un cas de desobediència.
Sí?
Sí, és a dir...
No, em pregunto, per si a vegades un cas de desobediència seria directament allò, apretar...
Bueno, apretar, ja... plantar-se fins a les últimes conseqüències. Creiem que no podem pretendre tenir una afluència turística com la que tenim i no tenir un servei nocturn d'urgències ni tan sols farmàcies de guàrdia per la nit. si tenim molt turisme, a vegades Sitges a l'estiu em sembla que triplica la seva població, estem parlant que llavors ja tindria la gent empadronada suficient com per tenir un servei d'urgències nocturn, i en aquest cas doncs hem de lluitar per poder continuar, bueno, per poder reobrir el que és el servei nocturn d'urgències.
Què faríeu amb l'escola Agnès? 3/4 del mateix en aquest sentit?
Clar, pressionaríem també perquè aquesta es portés a terme, que és un compromís que es va dur en el seu temps, sí, sí.
Pot afectar el futur de l'escola Agnès de Sitges, com s'ha dit en més d'una ocasió, tot i que Vinyet Lluís va certificar ahir que la direcció general diu que ja ha encarregat el projecte executiu, però la pèrdua en aquest sentit, o la marxa de moltes persones, i per tant que no hi hagi tanta demanda en una línia determinada, pot afectar finalment que la Generalitat decideixi construir-lo o no?
Podria ser, per tant, és important que no es perdin les línies, o sigui, d'allà. Nosaltres treballarem i tenim la intenció de treballar conjuntament amb l'escola Agnès perquè aquesta es dugui a terme. Creiem que és necessari per Sitges i pel tipus d'educació que s'està fent també en aquell centre.
L'Ajuntament ara està més bé de diners.
Això diuen.
Això diuen.
Diuen.
Us ho creieu?
Suposo que sí, no? Perquè si no, no estaríem, no haguéssim fet totes aquestes mesures.
Agafant-nos aquesta, diguem-ne, evidència que ens creiem, es podria plantejar, o la CUP creu que es podria plantejar ara, més que abans, la municipalització de determinats serveis?
La municipalització, el que hauríem de prioritzar és fer un estudi de tots aquells serveis que estiguin municipalitzats i els que estiguin externalitzats, i fer-ne estudis abans de fer un procés de remunicipalització, de remunicipalitzar un servei que estigui externalitzat. Pensem que abans s'ha de fer un estudi a veure si aquest és viable o no és viable. Però nosaltres apostem per remunicipalitzar serveis bàsics als sitgetans. I ho apostem perquè això significa que al final normalment suposa una baixada de costos, ja per un tema de l'IVA, no? Perquè els ajuntaments no tenen IVA excepte amb l'aigua, però en la majoria, en canvi, les empreses privades sí que tenen IVA, però també suposaria una millora segurament en els treballadors, en els drets laborals dels treballadors, i al final una transparència en la gestió dels serveis per part de la població. Creiem que aquests tres punts són bàsics a l'hora de portar a terme aquests estudis per tal de veure si es poden remunicipalitzar alguns serveis que estiguin externalitzats.
Dues qüestions a partir d'aquí. Quan us referiu a serveis bàsics, quins posaríeu sobre la taula, per exemple? Doncs, més enllà dels estudis, allò com a prioritats que tindríeu al cap per fer-ho.
Bueno, un del que al final no s'ha externalitzat, però que es va portar a estudi a veure si es feia, era el de la zona blava. Creiem que aquesta és una font de recaudació per Sitges i per tant era important que continués municipal. Un altre que també s'ha fet és el tema de les platges, no? Que continua sent municipal. Altres que s'haurien d'estudiar, ja no si sols, sinó creant una comunitat amb altres pobles de la comarca del Garraf, seria el tema del servei d'escombraries, que sí que és veritat que hi ha hagut un deute molt important, i tot, per això diem que cal estudiar-ne. També podríem parlar de la distribució d'aigua, i bueno, en fi, per això dèiem que s'ha de fer un estudi dels serveis que estan municipalitzats i dels que estan externalitzats, i estudiar-ne tots els casos perquè la població sàpiga si són possibles remunicipalitzar-los o no són possibles.
Si la feina és ara de la institució per incorporar nous treballadors, perquè la normativa estatal en aquest sentit ho impedeix molt, la municipalització de determinats serveis seria possible en el marc legal actual?
S'hauria de buscar fórmules. Suposo que possible sí que seria. De totes maneres, nosaltres estem en contra d'aquesta llei.
No,
és una llei que ve imposada, una altra vegada més, una altra llei que ve imposada i que trenca l'autonomia que tenen els ajuntaments. Nosaltres el que volem és més autonomia, perquè creiem que els països i les societats es construeixen des dels municipis, que és l'administració més propera a la població. Per tant, sembla ser que hi ha mecanismes, també hauríem d'estudiar això, sembla ser que hi ha mecanismes per poder remunicipalitzar serveis.
I esquivar una mica això?
I esquivar una mica el que seria la contractació de personal nou, que no està permesa.
Ens queden només 4 minuts. Tornem al punt de partida. Depèn del que passi el 27 de setembre, els ajuntaments ho poden tenir més fàcil o no en la propera legislatura? De cara a decidir determinades coses?
Els ajuntaments? Quins ajuntaments?
Els ajuntaments catalans, i en especial l'Ajuntament de Sitges, depèn del que passi el 27 de setembre?
Clar, depèn del que passi el 20... Espera, és a dir, em preguntes si els ajunt... A veure, pots tornar a preguntar.
Veníem, no... sí. Veníem d'aquesta normativa estatal que Xavier Nin, com molts altres candidats, diuen és una normativa que encotilla cada vegada més la independència municipal a l'hora de decidir determinades coses. A partir de la situació actual, depèn del que passi el 27 de setembre, creu Xavier Nin que els ajuntaments poden arribar a tenir més capacitat...
I tant, nosaltres esperem que en el nou país que construïm la capacitat d'autogovern dels municipis sigui molt més gran, però comentava, perquè al final el qui és més proper a la població són a l'administració dels ajuntaments. Aleshores creiem que és molt important que aquesta autonomia municipal repercuteixi favorablement a tota la població.
Què ens deixem de fonamental del programa electoral de Capginer?
Doncs fonamental, a veure... Bueno, no hem parlat gaire de joventut, creiem que tenim un problema en joventut, amb l'habitatge, amb l'educació. El tema és important també tenir en compte les botigues, crear un centre cívic funcional a les botigues perquè que sigui autogestionat. Altres temes, bueno, bàsicament més o menys hem fet un repàs dels grans trets i el que nosaltres també volem donar molta importància és el tema de la regeneració democràtica. Per això nosaltres a l'hora de fer la candidatura Capgirem Sitges i la CUP, doncs vam començar amb l'elaboració d'un codi ètic, no?, que el que fa una mica és desprofessionalitzar la política, no?, limitant el que són els sous, limitant els mandats, limitant els càrrecs, que no hi hagi duplicitat de càrrecs. També, per una altra banda, parla del funcionament que ha de tenir una candidatura en aquest sentit, una candidatura assembleària, sense que tingui ni òrgans executors ni directius. Una mica que el que volem és que la gent participi i que nosaltres, en aquest sentit, sí que venim per tal de transformar i radicalitzar una mica la democràcia.
Us agradaria que aquesta cultura assembleària s'incorporés, d'alguna manera, a l'organització municipal?
Sí, perquè, a veure, el tema assembleari té, ja ho he comentat en alguna vegada, té una part bona i té una part no tan bona, no? Una part,
la no tan bona és que tot ho alenteix, suposo.
La no tan bona és que el procediment és més lent i la part bona és que els teus fonaments són molt més sòlids perquè has consultat a molta més gent. O sigui, tu tens molta més solidesa quan tu trasllades algo que s'ha decidit en assemblea. I a més és difícil que t'ho puguin rebatre en el sentit de que canviïs la teva opinió, perquè la teva opinió està plesa en assemblea i tu el que fas és representar en aquell cas l'assemblea el que ha sortit escollit. No? I una mica doncs, creiem que el tema assemblearisme és molt important que es vagi inculcant a la població, perquè això també significa que la gent participi molt més.
Teniu un minut per apel·lar el vot, per dir el que vulgueu.
Bé, una mica ja ho hem anat repassant, però sí que volem consolidar el projecte que vam engegar fa 4 anys, un projecte de radicalització democràtica, un projecte perquè el carrer torni a estar present a l'Ajuntament. El 24M el que volem és que omplir les urnes de carrer, és molt important, i ho farem per això, perquè volem regenerar la política, perquè volem desprofessionalitzar la política, volem eliminar càrrecs de confiança, volem treballar en assemblearisme, volem crear estructures perquè aquesta participació ciutadana sigui el millor possible, i tot això ho volem fer perquè nosaltres considerem que els tres eixos importants que té la CUP, a l'eix social, a l'eix nacional i a l'eix de la regeneració democràtica, els tres per si sols són iguals importants.
Xavier Nin, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies.
Fins a propera. Són les 11. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.